2022, el Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències de la Garrotxa, gestionat per l'Institut d'Assistència Sanitària, va atendre un total de 148 persones, de les quals 71 van anar-hi per l'abús d'alcohol.
Avui esmorzem amb...
amb la Gemma Gravalosa, referent de benestar emocional comunitari del Cap d'Olot.
Amb el suport de Tuiting.
Què tal, Gemma, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com hem d'interpretar aquestes dades? De les 148 persones que va atendre el cas, 71 van acudir-hi per l'abús d'alcohol. L'alcohol és, diguem-ne, de les primeres atencions que heu d'atendre encara ara?
Des de l'especialitzada, sí. Tot i que no tenim dades exactes dels anys anteriors, sí que tenim les del 2022, parlant amb els que treballen amb l'especialitzada, sí que ens diuen que és el principal motiu d'atenció en salut mental i addiccions.
Per tant, sembla que les coses no canvien massa, no? Sobretot si ho comparem amb anys enrere.
No han canviat. No tenim la dada exacta, però sí que és el principal motiu.
De fet, les persones que hi han acudit per aquesta qüestió, és a dir, aquestes 71 persones que en tot l'any han demanat l'ajuda del cas, han fet una mitjana de 10 visites als professionals. Quan tu fas 10 visites, vol dir que d'entrada reconeixes que tens un problema, no?
Exacte. Sí, perquè aquestes persones, per arribar a l'especialitzada, primer han de passar pel centre d'atenció primària. Una vegada fan tota la intervenció que es pot fer des del CAP amb els seus metges o infermeres, quan no hi ha un èxit que es considera adequat, llavors es deriven al centre especialitzat. Per tant, que són persones amb una consciència de problema important.
De totes les addiccions, l'alcohol continua sent la reina, diguem-ne?
Sí, l'alcohol és el principal.
I en quin perfil de persones afecta més? Homes, dones, joves, gent més adulta?
Bueno, el tema de l'alcohol, al ser una droga normalitzada, acceptada i legalitzada, consumeix molta gent. Sí que és veritat que es parla molt del jovent, que tenen un consum d'alcohol molt elevat, sobretot en cap de setmanes, i per tant no tenen aquesta consciència de risc. Amb la gent adulta aquest consum està més normalitzat. Quan tu preguntes a un adult quan beu, la resposta sol ser lo normal. Quan ja la resposta és lo normal és quan creiem que hi ha un problema. El consum d'alcohol hauria de ser zero, no lo normal.
Perquè, clar, què entenem per un consum normal d'alcohol? Perquè, clar, això de la normalitat cadascú s'ho agafa molt a la seva manera, no?
Exacte. Llavors nosaltres el que intentem fer amb aquesta activitat d'avui és conscienciar del consum zero. Lo normal depèn de les persones, és sortint de treballar una cervesa, depèn de quines edats i quin perfil, la copa de vi per dinar, el carajillo, la cervesa de la tarda i la copa de vi al vespre, això és lo normal i és el que intentarem trencar avui.
És una qüestió cultural, això, Gemma, perquè això que ens acabes de descriure, que em sembla que és molt gràfic, ho hem sentit moltes vegades, no?
Sí que ho hem sentit moltes vegades. No et puc contestar exactament amb les altres ciutats que passa, però sí que és veritat que amb la nostra cultura i el nostre perfil socioeconòmic és lo considerat normal.
I dins d'aquesta normalitat vol dir que et passes les teves hores de lleure, diguem-ne, al bar, no?
No té per què. Hi ha molta gent que consumeix aquest tipus d'alcohol considerat normal per ells al domicili. Arriba de treballar i fa la cervesa a casa. No tothom té per què anar al bar a fer aquest consum.
Gemma, a partir de quin motiu, o a partir de quin moment, les persones que tenen un problema amb l'alcohol se n'adonen i fan un clic? Quin és el punt d'inflexió?
Depèn. Hi ha persones que no se n'adonen i estan molt pressionades pel seu entorn familiar o social, però sí que quan la persona detecta que necessita aquest alcohol, aquesta copa, aquesta consumició per relaxar-se, per trencar amb la tristesa, és quan realment s'hauria d'adonar que hi ha un problema. No tothom és capaç de veure que hi ha aquest problema o aquest consum excessiu, però sí que l'entorn social, quan realment aquest problema és greu, és qui fa aquesta pressió. El capçalera, quan les persones van al seu metge o infermera, se'ls sol preguntar quin és el seu consum. Hi ha gent que et diu que no beu i ja està, s'ha acabat les preguntes, però hi ha gent que et diu que et beu això, el que dèiem abans, lo normal. I llavors és quan comences a preguntar més i és quan fas prendre aquesta consciència, sobretot amb persones adultes amb altres patologies de salut i que prenen medicacions amb les quals pot interactuar i interferir.
Gemma, quin consell donaríem als familiars d'una persona, diguem-ne, que consumeix massa alcohol? Per on creus que han de començar per intentar posar remei al tema, sobretot si la persona que beu no n'és conscient?
És complicat, perquè quan la persona no n'és conscient és difícil que accepti el consell, però sí que anar donant aquesta informació que està interferint en la seva vida social, en la seva vida laboral, que pot interferir en la seva salut, bueno, doncs donar aquest tipus de consells al domicili i, si no, demanar ajuda als especialistes, al seu CAP.
El metge de capçalera pot ser un bon aliat?
I tant, i tant, i tant. Metges i infermeres poden ser un gran aliat per trencar amb aquest consum. D'entrada són els que primer fan la intervenció. No cal anar a l'especialitzada, quan des d'atenció primària es pot fer intervenció i ja reduir el consum.
Una persona que estigui enganxada a l'alcohol pot deixar-lo per tota la vida?
Sí, i tant, i tant. Sí que, com totes les addiccions, no sempre serà un exalcohòlic, sempre estarà pendent perquè tindrà aquella alerta, aquell activador de quan estic malament, de quan estic trist, quan estic nerviós. És el recurs, igual que el tabac o qualsevol altre tipus de drogues, i haurà d'estar tota la vida alerta, però evidentment que pot deixar de consumir, i tant.
Una cosa és consumir, diguem-ne, per plaer i acabar, doncs, sent addicte, i l'altra és abandonar-te a l'alcohol quan les coses van malament. Ara que estem en aquest context de crisi i que tot està tan mogut, ara és un moment en què augmenten més aquest tipus d'addiccions?
Realment, des de l'especialitzada ens han comentat que no han pogut veure aquest augment. Sí que segueix sent el major motiu de consulta, però no podem saber si exactament tant prepandèmia com postpandèmia ha augmentat. El que també ens han comentat és que durant la pandèmia es va mantenir molt estable. La gent estava com molt conscienciada al domicili i com que no demanava aquesta ajuda o no demanava aquesta intervenció. Una vegada s'ha acabat la pandèmia és com que tot ha tornat a esclatar i han tornat a demanar aquesta ajuda.
Avui, coincidint amb el mercat setmanal d'Olot, tindreu un espai a la plaça Rector Ferrer, davant de l'església de Sant Esteve d'Olot. Amb quina finalitat, Gemma? Per què heu preparat precisament aquest espai durant aquest matí? Que recordem-ho, serà des de les 10 del matí fins a la 1 del migdia.
Doncs des del CAP tenim un equip de salut comunitària, que som metges, infermeres, fisioterapeutes, nutricionistes, jo mateixa, la referent de benestar emocional, que durant l'any anem fent campanyes de prevenció i promoció de la salut. Aquesta vegada, en motiu del Dia Mundial Sense Alcohol, que és el dia 15 d'aquesta mateixa setmana, hem preparat aquesta activitat. Nosaltres la fem avui, el dilluns, perquè tenim en compte que és marcat i que hi haurà una major afluència de persones al carrer. El nostre objectiu avui és que les persones, això que dèiem, aquest dec lo normal, doncs prenguin consciència que lo normal hauria de ser zero. Uh-huh. Portem uns qüestionaris que preguntarem quan beuen de dilluns a diumenge, quin tipus de consum fan. Bueno, farem una sèrie de preguntes per avaluar si és bevedor de risc o no. En cas que sigui bevedor de risc, doncs donarem uns consells, unes pautes, o dirigirem amb qui considerem que hàgim de dirigir. I a les persones que no beuen, doncs reforçar aquest consum, donarem fulletons informatius, tant per ells com per persones del seu entorn, on explica tot això, no? Qui és un bevedor de risc, quan és un problema, on es pot demanar ajuda, una mica les dades que hi ha de nivell d'Espanya, conseqüències que pot tenir per la salut, quan està alerta, donarem una mica d'informació ben bé de conscienciació.
Abans d'acabar, Gemma, recorda'ns quan s'encenen els llums d'alerta, és a dir, quan una persona es pot considerar que és bevedora de risc.
Una bevedora de risc és aquella persona que consumeix habitualment més de dues unitats de beguda estàndard al dia en homes o dues unitats en dones. Això sembla que sigui una gran quantitat, però cada copa de vi o una cervesa, un quinto, porta una unitat. Per tant, que quatre quintos al dia en homes ja és un consum de risc i dos quintos en dones ja és un consum de risc. Llavors, consum en nens, adolescents o en persones embarassades, persones que prenen medicació, que poden interaccionar amb l'alcohol, ja siguin antidepressius, ansiolítics, antihistamínics, o aquella persona que condueix vehicles, màquines o objectes perillosos.
Gemma Gravalosa, referent de benestar emocional comunitari, gràcies per acompanyar-nos, per aportar-nos totes aquestes dades, sens dubte molt interessants, en un moment en què convé que tots plegats reflexionem, perquè segurament moltes persones no sabien el que tu ens has explicat aquest matí. Gràcies, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tables fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Demana'ns la tarifa fibra més fixa, més mòbil, per només 38 euros al mes, o mòbil 5G a partir de 10 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada. Al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot, telèfon 972 26 24 25.